Continguts en xarxa.
El Pou. El Library Living Lab va néixer fa 3 anys com una iniciativa promoguda per l'Associació de Veïns del barri de Volpelleres de Sant Cugat, que veient que aquesta zona es trobava amb menys serveis dels esperats, van identificar en la construcció de la nova biblioteca una possibilitat de dinamitzar el barri i van proposar a l'Ajuntament d'aprofitar la iniciativa de manera innovadora. El Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona va recollir la iniciativa per desenvolupar un laboratori viu, el que coneixem com a Living Lab. El Library Living Lab és el primer laboratori de serveis i solucions tecnològiques que s'ubica en una biblioteca a Catalunya. Amb el treball d'investigadors, ciutadania i administració, neix com un espai per explorar l'aplicació de tecnologies en noves formes d'experimentar i interaccionar amb els llibres, tots els continguts de la biblioteca i la cultura en general. La biblioteca, amb el nom de Miquel Batllori, ja ha obert les portes amb el Library Living Lab inclòs. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres Fernando Vilariño, que és investigador del Centre de Visió per Computador i professor de Ciències de la Computació de l'Autònoma de Barcelona. Fernando, a la introducció al programa hem explicat que el laboratori vol investigar els possibles serveis de la biblioteca digital del futur. Però abans d'entrar específicament en això, t'agrairia que m'expliquessis com és físicament aquest espai i què conté aquest Living Lab, per situar la gent que és a casa i que per la manera que és la ràdio no li permet visualitzar com és aquest espai. Per tant, m'agradaria que fessis tu de guia i que ens expliquessis si algú va a aquest Library Living Lab, què s'hi trobaria?
Ah, molt de gust. Això són 100 metres quadrats, més o menys, en el qual tenim unes infraestructures, que són infraestructures com ara una gran pantalla interactiva que conté 9 projectors, 9 displays amb els quals podem interactuar amb gestos. Això és potser una de les coses que semblaran més interessants o que atrau més dintre de l'infraestructura del Living Lab. També tindrem pantalles tàctils, pantalles de fet multitàctils. Aquestes pantalles ens permeten que diverses persones, potser 3 o 4 persones, interactuïn tota l'hora amb un sistema visual, com és una pantalla d'interacció multitàctil. Què tenim també? Doncs tindrem, de fet ja estan instal·lats, dispositius tipus tablet. En aquests dispositius tipus tablet estaran situats en unes taules, sí, i podrem veure aplicacions, algunes d'elles associades a la realitat augmentada. Tindrem projectors de tota la vida, que ens permetran fer experiments en els quals podem jugar amb objectes físics i objectes digitals, també. I què més? Doncs podem tenir diversos tipus de pantalles que no siguin interactives, que no siguin pantalles tàctils, només per interacció visual.
I amb aquest espai i amb aquests objectes que teniu, exactament quines línies d'investigació voleu seguir en aquesta biblioteca?
Aquestes línies d'investigació estaran sempre obertes, ja que la iniciativa del Living Lab és una iniciativa de base, i jo crec que aquesta és una de les coses més interessants. És a dir, la gent podrà treballar amb nosaltres en les prioritzacions de les línies de treball. Ara mateix nosaltres obrim amb unes línies que estan ben definides, que són impressió 3D, que són realitat augmentada i, a més, interacció gestual. Però això no significa que nosaltres vulguem reduir aquesta recerca en aquestes tres línies. Tot el contrari. La gent que participi dintre del Living Lab ens pot proposar línies de treball, però no només els ciutadans, sinó també els mateixos membres del col·lectiu de les biblioteques i altres investigadors. Jo crec que la gràcia, una de les gràcies d'aquesta iniciativa és aquesta, és a dir, que tots podem treballar de tu a tu en projectes de recerca.
Tot i que està obert, diguem-ne, les propostes que puguin fer la ciutadania, parlem d'aquests tres projectes inicials, d'aquestes primeres línies que també apareixen a la vostra web. Una d'elles està orientada, diu la web, a l'accés de col·leccions digitals aportant un valor afegit extra als documents digitalitzats. Què vol dir exactament això?
Sí, durant els últims anys, Europa, sobretot, ha fet un esforç molt gran en digitalitzar continguts. Hem fet escanejat de llibres, de quadres, de tot allò que podia estar en un arxiu està digitalitzat o pot estar digitalitzat, però no sabem com accedir-hi. I ara aquí el ciutadà té un problema, és a dir, tenim molts objectes però no sabem ni on som ni com accedir a aquests objectes. Una de les línies de treball que nosaltres volem engegar és noves maneres d'accedir a aquests continguts, a aquestes col·leccions. Et posaré un exemple, potser. Tenim un projecte en el qual accedirem a una col·lecció que es tracta de pòsters de la Guerra Civil Espanyola. Aquests pòsters estan contextualitzats en una època molt concreta, però trobem que un valor important d'aquesta part de la nostra història és que la gent pugui donar la seva sobre què signifiquen aquests pòsters. I aleshores hem treballat amb un artista per tal d'incloure-hi noves maneres d'interacció, com ara l'interacció amb objectes multimèdia que fan els DJs, sí? Les dinàmiques dels DJs, per tal de veure si això té sentit dintre de l'inclusió dels records, de les memòries, de les experiències de la gent.
La segona, treballar la cerca de noves formes d'interacció entre els usuaris i les màquines. I per fer-ho en aquest cas es basaran en l'ús de la realitat augmentada amb objectes reals. També quina traducció directa podríem tenir d'aquesta idea general?
Nosaltres tenim a les biblioteques llibres. Llibres, revistes, etc. És a dir, objectes físics. Però també tenim fotografies digitalitzades, tenim imatges, tenim vídeo, tenim so. Nosaltres estem interessats en lligar totes aquestes dues coses amb aplicacions que puguin enriquir els documents físics, els llibres, amb els documents digitals, els vídeos, les imatges, el multimèdia en general. I per això pensem que l'ús de projectors ens podran donar línies de treball en aquest sentit. L'ús de realitat augmentada en dispositius tipus tablet ens podran ajudar a caminar en aquest sentit. L'ús de dispositius d'interacció visual, saber cap a on estem mirant, ens podran ajudar també.
I un últim grup o una última línia es crearà un grup d'interès en impressió 3D que podrà aprofitar precisament l'existència que deies d'aquesta impressora 3D que hi haurà o que hi ha en aquesta biblioteca de Sant Cugat.
De fet, de cadascuna d'aquestes línies l'ideal seria tenir grups d'interès. La nostra idea és que tota aquesta gent, tota la gent que pugui estar interessada en accés a col·leccions digitals, en l'ús de la tecnologia per noves maneres d'accedir a continguts digitals, pugui crear el seu propi grup d'interès i treballar de tu a tu amb els científics. En el cas particular de l'impressió 3D, nosaltres estem molt interessats en aprofitar aquesta potència que tenen les impressores tridimensionals, que permeten crear objectes a partir de continguts digitals. Però nosaltres el que volem és que això tingui sentit. És a dir, que no sigui simplement fer una impressió d'objectes, sinó que hi hagi una aplicació concreta, una necessitat dels usuaris que la guiï. I en aquest sentit treballarem en els grups d'interès.
Si un ciutadà vol participar en algun d'aquests grups, què ha de fer exactament? Perquè si s'estan escoltant des de casa i diuen, home, doncs això de la realitat augmentada a mi m'interessa, la impressió 3D, què ha de fer? S'ha de dirigir a la biblioteca?
Això és molt fàcil. Jo crec que hi ha dues maneres. La primera, anar-hi a la biblioteca de Volpelleres, en la qual la gent que hi treballa li donarà tota la informació. Aquesta és la primera, la més fàcil. O, si no, a través de la pàgina web. La pàgina web és L3... la lletra L i el número 3, això ve de Library Living Lab, són tres L's, L3.cbc, centre de visió per computador, cbc.uab.cat, ho repeteixo, L3.cbc.uab.cat.
En aquest projecte es parla precisament de les sinergies entre administració, ciutadania i també investigadors. Hem parlat de la ciutadania, que pot proposar coses i formar part d'aquests projectes, d'aquests grups d'interès, però quins rols tenen exactament els investigadors i també l'administració en aquest projecte que comentàvem?
A l'universitat, i jo crec que aquesta és una experiència que podem compartir molts dels investigadors, moltes vegades la nostra recerca se queda a dintre dels nostres murs, o queda publicada dintre de journals, de revistes molt especialitzades. El nostre neguit, la nostra il·lusió, és que aquesta recerca pugui sortir directament a la societat. I la nostra idea és fer això a través de petits prototips molt ràpids. Crear prototips molt ràpids en una línia com el CosmoCaixa, segurament molts de nosaltres hem anat al CosmoCaixa i coneixem les experiències i els experiments que fem així, doncs nosaltres volem fer una cosa en la mateixa línia. Treure la nostra investigació, crear els prototipus basats en aquesta investigació i fer tot plegat amb els sectors interessats, que podran ser els ciutadans, que podrà ser l'administració, que podran ser empreses també que puguin estar interessats en participar dintre d'aquests experiments, noves maneres que avancin cap als possibles serveis de la biblioteca digital.
També assegureu que més enllà d'aquestes línies concretes hi pot haver un impacte social. Quina és la traducció en impacte social també? Quina és la idea més enllà de com ha de ser la biblioteca del futur? Quin és aquest impacte social que pot sorgir d'aquest treball conjunt entre administració, ciutadania i també món acadèmic i universitari?
Per mi, aquesta és la part més interessant i més potència d'aquesta iniciativa. I puc donar-te dos exemples que estan que apunten cap a àmbits diferents. De fet, podríem parlar-ne de tres. El primer, a partir de del repensar com podria ser l'hora del conte, nosaltres sabem que a les biblioteques hi ha l'hora del conte, en el qual un conte a contes explica un conte als nens, hem treballat amb un artista que havia desenvolupat una manera de desenvolupar aquests contes fent servir dibuixos i que els nens puguin fer els seus dibuixos i després, amb dispositius tipus Kinect, animar aquests dibuixos. Són els dibuixos animats creant noves històries. Clar, això és possible perquè la tecnologia ho permet. I la nostra idea és identificar coses en les quals la tecnologia és l'element possibilitador. Quan la tecnologia passa de ser un gadget a alguna cosa que permet fer coses que abans no es podien fer, aleshores podem desenvolupar protocols, podem desenvolupar metodologies, no només objectes. I dintre d'aquest desenvolupament s'hi poden aplegar investigadors que treballen en aquestes àrees. Per exemple, veig molt de potencial en el camp de l'educació. Veig molt de potencial també en el desenvolupament de metodologies i noves pedagogies. Veig molt de potencial també en empreses que puguin donar nous dispositius que no sabem com funcionen en el context cultural per veure si podem treure profit d'aquestes noves tecnologies.
I a Europa o a la resta del món hi ha alguna experiència similar a la que està tenint lloc en aquests moments a Sant Cugat? I si és així, si existeix alguna cosa similar a la que estem fent a Volpelleres, quina és la relació que s'estableix per compartir dades, experiències, com funciona el compartiment del coneixement?
El concepte de Living Lab és un concepte fonamentalment europeu. De fet, existeix una xarxa de Living Labs, que és la xarxa ENOL de Living Labs a nivell europeu, a la qual s'hi han aplegat també iniciatives de la resta del món. En altres països o en altres regions europees, com ara la regió de Flandes, a Bèlgica, aquesta idea de treballar tot plegat amb els usuaris, tot plegat amb els ciutadans, s'ha institucionalitzat a nivell estatal, creant una infraestructura que a través de petits Living Labs pot anar cara a la innovació. Llavors, nosaltres, jo mateix estic convençut que hem d'investigar aquestes línies. El laboratori és un laboratori sobre si mateix. Volem deixar-lo obert i té sentit que sigui així. No és una projecció tancada top-down de dalt a baix en el qual nosaltres ja sabem cap on volem anar. El que volem fer, i no tenim vergonya en dir-ho així, perquè pensem que el positiu és això, és investigar com aquestes noves maneres de fer coses ens poden ajudar a apropar la ciència i a tenir un impacte real dintre de la societat.
Després d'estar-te escoltant durant uns minuts, unes preguntes, si l'acció de llegir tal com la coneixem avui en dia, de posar-nos davant d'un llibre o potser davant d'un lector electrònic, canviarà en un futur immediat, si aquesta sensació de posar-se davant del paper i d'una pantalla, amb totes aquestes innovacions que es puguin anar trobant, si algun dia o altre quedarà obsoleta i estarem en un altre procés de lectura diferent.
Si un dia vens a casa meva, veuràs que hi ha molts llibres i més que n'hi haurà, sí? Jo no crec que canviï la manera en la qual llegim, però sí que és veritat que la tecnologia ens permet identificar noves maneres o protocols. I et puc donar un exemple sobre això. Nosaltres ara mateix podem saber, amb una tecnologia que s'anomena eye tracking, cap a on estem mirant d'una pàgina concretament. Nosaltres volem aplicar això a l'aprenentatge d'idiomes. Què significa això? Que si nosaltres podem saber a quina paraula estem llegint en cada moment, podem tenir una informació instantània sobre aquesta paraula, potser la seva traducció, potser el seu context. Això ens permet fer-ho molt ràpid. I fer-ho molt ràpid implica que poden canviar els protocols associats als aprenentatges d'idiomes. I això és lo fascinant. Això és el que estem interessats, no només provar els gadgets, no només testejar els gadgets, sinó mirar cap a on podem anar amb noves maneres de fer les coses que tinguin impacte.
En aquest projecte de Sant Cugat hi participa el Centre de Visió per Computador. La visió per computador és un camp de la intel·ligència artificial. Si no vaig errat, el propòsit de la visió artificial és programar un ordinador perquè entengui, entre cometes, una escena o les característiques d'una imatge.
Sí, efectivament, aquesta iniciativa, que va ser, de fet, una iniciativa dels veïns del barri de Volpelleres, que ha tirat el centre d'investigació del Centre de Visió per Computador amb la Universitat Autònoma i l'Ajuntament, parteix de les tecnologies que nosaltres, com a instigadors del projecte, hem tirat endavant. Que bàsicament és que, a partir d'imatges i a partir de vídeo, nosaltres podem tenir un informe del que està passant. Això que sabíem que funcionava, per exemple, en imatge mèdica, en el qual, si em dones una radiografia, jo et puc donar un ordinador amb un programa que et digui on tenim una patologia, o en conducció automàtica, en el qual podem afegir un sistema a un cotxe que pugui identificar els peatons, o identificació de documents, en el qual podem identificar concretament els noms i els camps d'una fitxa o d'un DNI, volem passar-ho a un altre context. I aquest context és el context cultural. I això és el que proporciona el Living Lab.
Expliquem algun altre projecte ja per tancar l'entrevista en què treballi el Centre de Visió per Computador que pugui tenir alguna traducció directa en la vida de les persones en un període de temps proper. No sé si 2, 3, 4, 5 anys. Alguna cosa que estigui investigant que diguis això, potser d'aquí uns anys ens trobarem que ens ha canviat mínimament alguna acció de la nostra vida.
Sí, puc donar-te dos exemples. Un exemple d'aquests és dels que he comentat abans, imatge mèdica. Algunes de les tecnologies que estem fent servir utilitzen la visió per computador per tal d'identificar les patologies, per exemple, en imatge de càpsula endoscòpica, que és una píndola que tu te'n passes i que grava un vídeo del seu viatge a través dels budells. Això són 5 hores de vídeo. Imagina't quin tipus de vídeo serà aquest, no? Doncs aquest sistema permet identificar quins són els frames d'aquest vídeo en el qual nosaltres podem tenir informació que ajudi al metge a tenir un diagnòstic final. I una altra tecnologia que ja està, que és, molts de nosaltres ja la podem fer servir, és el cotxe de conducció assistida, que va cap a la conducció automàtica. És a dir, un cotxe que pugui, per exemple, aparcar sol, o que pugui identificar els peatons, o que pugui canviar l'orientació dels llums en funció de si ve un altre cotxe de front, etc. Tota aquesta és tecnologia basada en visió per computador que està als nostres dies.
Fernando Vilariño, investigador del Centre Visió per Computador i professor de les Ciències de la Computació de l'Autònoma, moltíssimes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat aquest projecte del Living Lab.
Moltes gràcies a vosaltres, esteu benvinguts al Library of Living Lab a Volpelleres.
Al Pou.